detingudes i 12 més es troben en crida i cerca.
L'Agència Tributària, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han decomissat 11 tones d'haixís i una tona i mitja de cocaïna. L'operació continua oberta i no es descarten noves detencions.
8 i 4 minuts, la informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu, que passin molt bon cap de setmana.
Venir aquí, que sigui com aquest dia de Nadal?
No.
No?
No m'agrada Nadal, prefereix Halloween.
Què trobes predida? Que Halloween millor que Nadal?
Perquè no sabes ni què dius.
Xiu Xiu, amb Xavi Oliver.
Ja som aquí, ja m'ha arribat Jordi Suárez, bon vespre.
Bon vespre, com anam?
Bé, he rigut ara amb aquest tall que diu, no saben ni què diuen.
No saben ni què diuen, eh?
Ha estat bé. T'he de dir que content, però estic un poc estrany perquè he quedat estorat amb unes declaracions que hem trobat avui per internet.
Més que estorat, te diria que te veig empipat avui,
no? Te diré que no.
T'has de relaxar una mica, Xavi.
Podria ser, però és que no me deixen. Tot ha estat arran d'un vídeo que mos ha descobert el creador de contingut, Àngel Aguiló, i el vídeo és aquest.
I love Mallorca. I literally consider myself half Mallorquina. But how many freaking festivals can you jam-pack in 2 months? What excuse are they going to have next? I'm like trying to contact people and they're like...
Molt bé. La qüestió és que aquesta persona, el seu podcast titulat Trendy Talk, Living the Mallorcan Dream, ha dit que estima Mallorca i que es considera mig mallorquina. Tu què te sembla, Jordi?
Mem, quin problema hi ha amb això?
Mem, can ni un, que digui el que vulgui, fins aquí tot bé, però la cosa és que just després ha dit això.
How many freaking festivals can you jam-pack in 2 months? What excuse are they going to have next? I'm like trying to contact people and they're like...
És a dir, quant de festius tenim en 2 mesos? I quina excusa tindran, és a dir, tindrem després?
És a dir, que ha dit que ens agrada molt la festa i molt poc fer feina.
En altres paraules, que som fetjuts, peresosos, noltros.
I clar, si ell és mig mallorquina... També és mig fetjuda.
També és mig fetjuda.
Però bé, Xavi, és divendres. Alegria, un pot d'alegria, va.
Tens raó, tenim per davant 2 hores de programa i molt de contingut. És divendres 6 de febrer i ara sí, després de fer la geniada, tenim en Joan Jiménez al control tècnic. Manela, Manela, no vull correr per vostè, però la pela és la pela i alguna cosa hem de fer. Ja sigui acabant de veure que les xarxes socials són un lloc de trobada. És un, de vegades, més amable i de vegades mancomable. Això ho saben gairebé tots. Ahir, però, a Xiu Xiu mos van trobar una d'aquelles històries que mos agraden, que tenen un punt de patrimoni, de periodisme, de família, de nostàlgia...
Mos situam l'any 1997. Margalida Solivelles va fer una peça per al Telenotícies de TV3 i explicava la història del barber ambulant del Pla.
I li va venir la idea, després de pensar que no volia limitar-se a una sola clientela i volia ampliar les possibilitats del negoci. Per això, en comptes d'obrir-la en un local de parets fermes, la va muntar en una caravana i no hi falta cap element. En poc temps s'ha convertit en la coneguda barberia ambulant.
El mec que va venir des d'estiuvells només tenia tremolor de mans. Tot me tremolava. Sí, molt tenim, el vaig tenir. Ara ja està, t'has operat. Va ser primer del mes, no m'ho oblidaré mai.
Joan Pinya va cada dia a un poble diferent, a petites localitats de Mallorca on no hi ha barber, ja no són aquells temps en què als pobles la barberia estava al bar. Ara fa molts anys que no n'hi ha i els interessats s'han de desplaçar a un municipi més gran. L'expectació, però, és evident. Nins i nines hi guaiten, tot i que el barber ja s'hi ha acostumat. Avui és a la plaça de Salva, els altres dies va a Lloret, a Santa Eugènia, Sencelles i Bunyola, tot i que no tots els...
Recordant, clar, que la periodista Margalida Solivelles va ser durant més de 3 dècades la corresponsal de TV3 a les Balears.
I el seu reportatge explica el negoci de Joan Pinya. El va publicar al compte Arxiu TV3 CR d'Instagram.
Exactament, i la qüestió és que mos varen topar amb aquesta història i mos va agradar tant que vam començar a llegir comentaris, un darrere l'altre. I entre emoticones de cos i aplaudiments, alguns hi deixaven missatges escrits, com aquests.
Quin home més fantàstic. Sempre duré un trosset d'en Pinya dins el meu cor. Un home divertidíssim. Gran home i millor persona. Me'l va tallar moltes vegades. Tot un fenomen.
I llegint i llegint, vàrem arribar al comentari d'en Patricia 82, que diu així... Mon pare, quina alegria poder veure aquest vídeo. Va morir el 2010 i ha estat un regal poder sentir, tornar a sentir, la seva veu. I avui a Xiu-Xiu la tenim. Patricia Pinya, filla de Joan Pinya, el barber ambulant. Benvinguda a Xiu-Xiu. Bon vespre.
Hola, bon vespre. Gràcies.
No, moltes gràcies a tu. Men, Patricia, com va ser exactament el moment en què vas obrir Instagram i de cop i volta et va aparèixer ton pare en aquest compte de TV3?
Pues realment m'ho va reenviar el meu germà, que li havia enviat un amic per WhatsApp, i quan vaig accedir en el missatge aquest d'Instagram, pues una sorpresa i un drama. No podia aturar de plorar.
Clar, imagina que dur.
Va ser molt emotiu.
Exactament. I, clar, el primer que vas fer va ser ensenyar-li és de família.
Efectivament, vaig passar pel grup de la família i, bueno, pues, tothom molt content, de, pues, sobretot de poder veure-lo i sentir la seva veu, que feia tant d'anys que no la sentien, i la veu d'una persona és una cosa que pareix que no, però l'oblides.
I què n'ha dit la resta de la família?
Bueno, pues està tothom molt emocionat i molt content, perquè va ser una gran sorpresa. No, la seva germana molt contenta, ma mare contenta, però a la vegada pues, molt trista. Mm-hmm. I bueno, va ser com un enfrontament de sentiments. T'alegra i a la vegada t'entristes un poquet.
Sí, un poc agredols, però bueno, imagino que revenen moltíssimes de coses, les emocions floreixen. Però nosaltres, clar, que som més joves, mos costa molt d'imaginar com era la logística d'aquesta barberia ambulant que tenia ton pare. Ell tenia una ruta fixa pels pobles, o la gent el cridava quan necessitava que li fessin ses piules?
No, mon pare anava cada dia a un lloc diferent. Tenia 5 o 6 llocs i cada dia anava a un d'aquests llocs. Només hi anava una vegada per setmana. No va aconseguir més que 5 o 6 llocs que li donessin el permís per poder tenir els cabells en la barberia. I vam a molt de pobles que li varen denegar.
Clar.
I com així va decidir emprendre aquesta aventura?
Pues va quedar sense feina, era autònom, i amb un amic varen decidir obrir la barberia. En el final només se la va quedar ell, i va ser molt sonat el moment de muntar-ho, perquè jo recordo ser petita, jo tenia 13 o 14 anys quan la va muntar, i el meu germà 10 o 11, i estem allà de dins, mos varen donar unes masses i un martell, mm-hmm. i perquè hi pegassin martellades i ho havien de desmuntar de dalt a baix, perquè ell després l'havia de transformar, la va fer tota ell.
Sí, Déu-n'hi-do.
Clar,
en els comentaris també mos ha cridat molta atenció, perquè tothom diu literalment que era un fenomen, no? Un altre deia que era un home divertidíssim. És a dir, jo imagino que el recordes com a pare, però com a barber, com era Joan Pinya?
Com a barber, pues, era bastant bo. Lo que, bueno, era tall sobretot només d'homes i el tall típic. Ell va ser barber a Samili. Uh-huh. Ell a Samili va estar com a de barber i de xòfer. I va aprendre a tear cabells i va decidir emprendre això. I, bueno, la gent quedava molt contenta en sos talls de cabell. Jo, de fet, me'l teava ell.
Ja ho crec. I quan anaven als pobles, hi generava moltíssima, molt de rebombori, i la gent, clar, en el reportatge, en aquesta peça que fan a Margalia Solivelles per al TN, sabeu perfectament com tots els nins van a veure mem com ton pare teava els cabells de la gent. Ho recordes, això?
És que va ser molt sonat. Sí, jo sí ho recordo. Mon pare arribava cada... En el principi, sobretot, després la gent se va com a besar en el poble ja on anava, però en el principi anava tothom i goitava i demanaven permís per entrar. I sí, va ser molt sonat. Va venir Jaume Matos a inaugurar-lo, de fet, a Sant Ferriol.
I de ser jo Pop Ben Dies, en Jaume Matre inaugurant sa barberia portàtil l'any 97. Això és fantàstic. I, Patrícia, clar, una de ses nines que surten al reportatge, no mos demanis com mos hem entemut d'això, però és artista, na Joana Dona Llop, i, bueno, hem contactat amb ella perquè mos expliqui també com ha viscut el fet de veure-se en aquest vídeo 26 anys després, i mos ha enviat un àudio per al programa, mos agradaria molt que el pugueu sentir. D'acord?
Clar que sí, gràcies.
És aquest.
Hola, com estàu? Aquí na Joana Dona Llop, sa nina de Sabric Rosa, que surt en el vídeo de sa barberia ambulant. La veritat és que va ser una sorpresa perquè era un record oblidat i me va enviar el vídeo a l'altra nina que surt, que és una de les meves millors amigues de tota sa vida, na Margalida, i mos vàrem passar tot el dematí reconnectant amb com era viure en el poble en aquell moment i com va ser la nostra infància, lo xulo que era poder anar a escola tot sola, sense passar pena ni que ningú em passi. I no sé, ha estat molt guai, la veritat, que molt divertit. I bueno, res, que vos enviï un beso a tots, una abraçada a tots els oients i mirau el vídeo, que és superxulo. Però si estic
en vores baixes... La vas conèixer, Ana Joana, la coneixes?
No la coneixia.
Quan la coneixia. Acompanyaves ton pare pels pobles, quan anava a Tescapells?
No, perquè jo anava a escola. És vera que sí que una vegada hi vàrem anar, perquè Sant Ferriol era festa i mona vàrem anar amb ell a fer feina, i, però no record massa. No, el meu germà i jo mona vàrem anar a jugar per la plaça i no vàrem quedar amb ell dins la barberia. El que diu na Joana, podies quedar tranquil jugant per fora.
Clar, per això. I recordes quant de pobles feien un dia?
Un
poble cada dia.
Només anava un poble, sí. Sé que anava un pit per setmana a Sou, a Bunyola, a Lloret, i els altres no ho sé. Sé que surten els vídeos, surten els pobles on anava. Eren 5 o 6. I que... cada dia anava un d'aquests pobles i estava totes de matí allà. I tornava, pues, cap a l'hora baixa, cap a les 5 o les 6, tornava cap a casa.
Que curiós, ara això, bueno, aquest negoci és impensable. Perquè, clar,
és totalment impensable.
Entre llicències i altres herbes, és a dir, per aconseguir fer això no, bueno, seria molt complicat, i a més que fos rendible. Però, bueno, Patrícia, m'ha encantat tenir-te xiu-xiu avui.
Jo m'ha encantat que me telefonàssiu i sobretot que compartíssiu aquest vídeo, perquè va ser una sorpresa i un gran regal.
Que bé, estic molt content. I molt content que també, com explicaves en el teu comentari, que xerres de la paraula regal i alegria poder veure aquest vídeo quan ton pare va dormir el 2010, i que deies també que no tens gaires recursos, no tens gaires vídeos, ni i poder sentir la seva veu tant d'any després, i que de qualque manera també t'ha conhortat.
Clar, és que avui en dia en el WhatsApp sap que ho tenim de bé per gravar vídeos i fotos i... En els telèfons mòbils avui dia pot tenir facilitat de gravar i tenir records, però antes no tenies tot això i és una pena en el final.
I de la Patrícia Pinya, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta història.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit. I res, recordeu, si heu quedat amb ganes de veure aquest vídeo, que el va publicar el compte Arxiu TV3CR. El trobareu a Instagram, veureu aquesta meravellosa crònica de l'any 97 de la periodista Margalida Solivelles. I res, nosaltres ara tornem. Yo no tengo barco, pero navego en mi cuarto. Tengo mis contactos para moverme por la red. Pulso ese botón donde solo pone on y off. Y ya todo comenzó, aquí estamos tú y yo. Hoy no saldré ni a la puerta de la calle. Tengo banda ancha y una pizza margarita para comer 24 horas en internet. Oh yeah, 24 horas. La situació, les mentides generen likes. Qui no vol
el pols que no vagi zero.
Parau atenció a la dada. De cada 1.000 publicacions que es fan a X, a l'antic Twitter, prop de 200 contenen desinformació, principalment en forma d'engany. I quan es parla d'immigració, la desinformació es present en el 50% de les entrades.
Aquests són dos dels principals resultats de l'estudi entre el Renou i les dades, presentat per Fat Joventut amb motiu del Dia de la Internet Segura. Segons les conclusions, 3 de cada 4 mencions desinformadores tenen un to negatiu destinat a generar desconfiança o rebuig cap a persones, col·lectius i institucions. Pretenen fer mal o insultar. Aquestes publicacions ataquen sobretot polítics, periodistes i jutges.
Els responsables de la investigació han assenyalat que aquesta desinformació fa desconfiar d'aquestes figures i debilita la credibilitat de les institucions, fet que qüestiona, han dit, la democràcia.
Qui no vol pols, que no vagi zero.
De vez en cuando nos mandamos un correo. Yo le mando fotos y vídeos de cachondeo. Ella es muy fea y yo también soy muy feo. Pero con el Photoshop estamos de la de bueno. Otro paseo a la nevera para tomar un tentempié. Medio minuto de descanso, no tengo tiempo, tiempo que perder. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah.
TV3 Radio es entretenimiento.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Xiu, xiu.
Molt bé, ja són les 20 i 20 minuts i ara, Jordi, toca el moment de la setmana en què, de qualque manera, mos il·lustres.
Sí.
En aquesta secció que
m'agrada aquesta paraula.
És que és vera, ets un il·lustrat en aquest tema. Diu generació alfa, és així.
Sí, sí, efectivament.
Interessos dels nostres infants i adolescents.
Sí, efectivament, el meu carnet de monitor de temps lliure me permet xerrar d'aquests temes, de totes aquestes corolles que tenen aquesta generació alfa.
Me la suda que tinguis més likes i que tiris fotos a llocs cars. M'agrada quan brilles.
Però abans de començar, Xavi, t'ho vull fer un petit test.
Digues.
Què vol dir facto en el context d'internet?
Aquest Antonio Rack sempre ho diu, aquest ho tenen per mà.
A, un fet objectiu. B, una paraula per fer-se xulo. O C, una resposta curta per dir, tens raó.
Ui, A i, B, A i C poden ser correctes.
És vera que són per escudes.
Ah, no,
però n'hi ha una més.
I dos A.
Idò, efectivament, efectivament et sa, Xavi, t'he vist aquí.
Entero, sí,
t'he vist ràpid.
Aquesta el tenia bo, amb aquesta.
I, clar, avui vos duré un poc aquestes corolles dels atlots, ja que, bé, ara que està molt de moda aquest tema, no?, l'ús d'internet entre joves, per aquesta prohibició de l'ús de xarxes socials en els menors de 16 anys. I he pensat en això, d'un petit recopilatori de conceptes, com aquest de facto, que utilitzen els infants i adolescents i que han après utilitzant xarxes. Són conceptes que no m'adonaven per una secció sencera i he dit, pues, els recopilaré tots i els explicaré aquí i a veure d'on surten.
Molt bé.
Començàvem amb el primer concepte, que és el que més ha transcendit i que és un enigma per molta gent. Serrem efectivament de 667.
Va, això és una cosa que jo vaig endarrer perquè no ho entes. Encara m'ho han explicat 10 pip, però no ho entes.
Ningú ho entes. Ningú ho entes. És molt complicat, però abans d'explicar què significa, escoltarem a sa gent, perquè he anat a demanar a veure què en pensa sa gent sobre això.
Perquè no saben dir què diuen.
6-7 jo crec que ho fan com un joc, o empleen com un joc.
És una paraula positiva, una paraula, no me pareix negatiu.
Això significa absolutament mentor que con 6-7.
Des d'arreu tenia clar.
Des d'arreu tenia claríssim. No sé, tu què en penses, Xavi?
Jo, és que no ho sé. Mirau, és meva cosina petita pels Reis, en el dinar de Reis, ho fa això, 6-7, ja vivim. Això què vol dir? I sí. En Pau mos el vaig saber explicar molt bé, ho van deixar anar, sí. I per tant no sabria què dir-te.
He de dir que dels conceptes que he demanat, 6-7 era que més gent estava familiaritzada. O sigui, és com una cosa universal.
És a dir, jo crec que molta gent ho ha sentit, però quan s'ha d'explicar és complicat.
I ho intentarem.
Entesos,
I potser se queda amb un intent, però bé.
Jo he vist que per mi me costarà bastant, perquè encara no...
Per explicar 6-7, primer hem d'anar a una cançó de final de 2024, que és concretament Dut 6-7. Així se diu la cançó. Aquesta cançó va tenir certa popularitat als Estats Units, però se va quedar allà. Ja està. Però el concepte se va popularitzar després d'una entrevista a un jugador universitari de bàsquet, després d'un partit, en Tylen Kinney. Li van fer una pregunta, i en aquest lot li agradava molt aquesta cançó de Dut 6-7, i a més, el seu equip havia fet 67 punts aquell partit. Havia hagut aquesta coincidència. I li van fer una pregunta de si li agradava el cafè, i ell va contestar, 6-7.
Veus, ara ja me començo a perdre.
No,
és a dir,
no,
ho entenc. L'origen el puc entendre, però el moment en el qual està justificat fer servir 6-7 ja m'acosta.
Clar, o sigui, no està justificat realment, no? Jo crec que és... 6-7, ja està. Això acompanyat amb aquest gest de ses mans que em puges una i l'altra, no? Fas aquest... Més o manco seria.
Però,
aquest gest.
A menys, Jordi. És a dir, en aquest lloc li van demanar si li agradava el cafè...
I va dir 6-7 per fer sa broma, perquè havia aquesta cançó que li agradava i el seu equip havia fet 67 punts. I ell va connectar i va dir 6-7.
No ho entenc, però bé, és igual, ja he assumit que no ho entendré.
Això sabeu que va fer molta gràcia i després d'ell, un nen petit... Va sortir un vídeo gravat pels pares on deia 6-7 de manera aïllada, fora cap motiu. Sense contestar cap pregunta. O sigui, ja no era ni contestant una pregunta, era un lot que anava i deia 6-7. I aquest vídeo va tenir milions de reproduccions i va popularitzar globalment 6-7. Per tant, què vol dir 6-7?
Aquí anem, mem.
El que he explicat, la conclusió és que no vol dir res. No vol dir res 6-7, simplement... És un comentari absurd que utilitzen els al·lots i les al·lotes com a recurs quan no saben què dir o per fer-te esgració. És a dir, a lo millor per vacilar en el company o tal, te demana alguna cosa. Ai, m'estàs molestant. 6-7, no? És un poc...
És un recurs per omplir buits.
És un recurs per omplir buits i no té cap significat.
Exacte, això no té cap sentit. És a dir...
Anem a explicar conceptes i la conclusió és que no significa res.
Entesos. Clar, això és el que hem d'entendre, que bé. No vol dir res i no hem d'intentar donar un sentit perquè no ho aconseguirem.
Però bé, anem al següent concepte.
Sí, m'apareix fantàstic. Quin és?
El següent concepte és drill.
Mem,
escoltant què penses de gent.
Drill me recorda drink.
Grill, pues, per torrar, unes grelles de per torrar.
Drill és una marca molt famosa de barbiquís per fer forat per les parets, de drill.
Bueno, i del drill, les grelles per torrar, m'ha agradat aquesta.
Aquesta està bé.
Jordi, hem de fer un petit parèntesi perquè acaba d'entrar per la porta el professor més aleatori de Balears. Ell és en Xavi Pou, bon vespre.
Hola a tothom.
6-7. Què vol dir això?
Això dir 6-7 és una manera de fer-se 13-14.
Ah.
Sí, un poc.
I què és fer-se 13-14? Perquè tal vegada hi ha gens que no ho saben.
Bona pregunta.
Fer-se pua, fer-se punyeta.
És fugir d'estudi.
Fugir d'estudi.
En aquesta fugir d'estudi, te l'han colat.
Exacte.
Te l'han colat, diria.
Te l'han feta.
Segur que tinc una explicació més detallada, però així per dir-ho ràpid.
T'han fet seguitza, bé, seguitza no seria altra cosa, però bona, sí, m'ho entenem. 6-7, i demem. Ara és drill.
És drill,
diuen que són les grelles, però jo no m'ho entenc.
Mem, què en pensau, vosaltres? Què en pensau? Xavi Pou, què creus que és drill?
Drill, me sembla una miqueta com... Mira, aquesta no me la sé, és una miqueta com a penetrar alguna cosa, com he entrat en tu. T'he perforat una miqueta el cervell.
Xavi,
estic dins teu, no?
Són les 8 i gairebé i mitja.
En cas d'horari infantil, no? Me referia mentalment.
Jo diria que és una cosa com a d'aura.
Mira, més o manco, Xavi. A veure, i en Xavi Pou no anava malament, perquè drill significa realment perforar. i se pot referir, com ha dit el senyor que contestava, a un barbiquí. Bàsicament. Però aquest no és el significat que li donen els adolescents, perquè drill és un concepte que anava més en els adolescents, anava en els joves d'institut. Això els infants no ho empleen tant. Resulta que aquesta paraula també significa un subgènere de hip-hop que és com a més cru, no? Més underground, que va néixer a Chicago. Seria un poc el germà petit de strap.
Entesos?
Clar, aquests adolescents ho han agafat per definir a qualcú de carrer. O sigui, gent que va amb xandals de les marques típiques conegudes, que això de els xandals de marca que són caríssims ara és una cosa que està molt de moda.
Sí.
I se tapen sa cara, van en roba oscura, intenten aquest toc misteriós, no? Van, a lo millor se posen un passamuntanyes.
És a dir, com un poc MDLRs.
Un poc MDLRs, sí, és un poc això. I clar, quan qualcú a xarxes...
Bé, és una altra manera de nomenar aquesta gent sí, que va vestida així.
Sí, és un poc...
Sí,
no sé què volen dir.
Ve per mi d'un raper de Barcelona, que és en Morat.
Sí.
I, bueno, van començar a dir-li així. Però, bueno, no sé si exactament el mateix. Jo també me perdo en tot això. Jo, aquí, Jordi, tu m'ho has d'il·lustrar en altres.
Clar,
no?
Són aquesta gent, no? Aquesta gent un pot de matar sa cara, ser un tio...
Perillós.
Perillós. Sí, és un poc...
Diríem, pot ser que és més una actitud que una subtribu?
Sí, és una actitud i una manera de vestir i de comportar-se, no? I s'idea és que quan un jove, un adolescent, penja a xarxes la típica foto en xandall negre i topant-se la cara en sa mà o se posa un passamuntanyes i se tapa sa cara, sempre se tapa en sa cara per qualsevol motiu que no entenc, li diuen, els amics li comenten a la publicació i diuen, buah, quin drill que tens.
No? Això ho interessava jo. És a dir, com s'usa? Lingüísticament, com un adjectiu? És a dir, tens molt de drill,
és un adjectiu, bàsicament, on te diu, buah, quin drill que dus avui, no? I això, què vol dir drill? Qualcú que té carrer. No? Bé,
sí.
És això un poc.
És a dir, bueno, i això circula per xarxes.
Això circula per xarxes i s'ho diuen, ja ho he escoltat com a monitor de temps lliure i per això
sí?
L'he dit avui.
Ah, molt bé.
Ara anem amb un concepte que aquest serà més difícil d'explicar perquè és fermear aura.
Jo penso que fermear aura és tenir una bona aura.
Fermear s'aura, fermear... Com a tonel de gris, no sé.
Fermear aura, no sé, supos que si era fermear aura, doncs que te fan una prova de com estàs d'urea.
A veure...
Que t'arrim a fer gràcia.
Aquí, clar, aquí mos dividim en dues coses, que és aura i fermear. Per tant, hem d'explicar les dues. Aura, segons creences espirituals, una aura o camp d'energia humana és una emanació de color que diu que envolta el cos humà o un animal o un objecte. Aura és un concepte que ja tenim més familiaritzat.
Sí.
És un poc l'energia que desprèn una persona.
És a dir, quan qualcú diu, aquesta persona té molta aura.
Sí.
I d'aquesta persona, com ho podríem dir?
Algú que hagi desprèn... bola de drac pot dir, és això, quan se transformen en superguerrers, és això exactament?
Bé, jo,
exactament.
Jo ho definiria com, bàsicament, si ets molt xulo, tens molta aura. I si ets, com dirien els adolescents infants, ets un pringat, tens poca aura, no? És un poc com omplen els joves. Jo no vull ficar-me tampoc en aquests temes. I fermear. Aquest és difícil, fermear. Fermear és un concepte que surt dels videojocs. Farmer vol dir agricultor en anglès. I els agricultors que fan? Recolecten aliments. I d'on els videojocs s'ha agafat aquesta expressió per referir-se a recolectar qualsevol cosa. És a dir, en el Tetris, tu... que recoleptes punts, podríem dir que estàs fermeant punts. Fins aquí?
Fins aquí ho entenc.
Sí.
Per tant, fermear aura seria com recolectar aquesta energia positiva.
Entesos? És a dir, que sí, molt entenem.
Sí, per exemple, si un adolescent treu una bona nota a un examen sense haver estudiat, podríem dir que ha fermeat aura, no? Dius, jo, que xulo ets, no?
Clar, perquè l'art de cuit, sense haver-la cultivat. Estem xerrant que està sent això.
Bé, Xavi Pou, no me compliquis la definició.
Amem, ho estem intentant entendre.
Ho estem intentant.
Però jo aquí tinc un dubte. Clar, això dius que ho fan, els adolescents ho fan servir.
Sí.
La meva pregunta és, això fa una part del llenguatge dels adolescents?
Sí.
De la manera de parlar?
Sí, aquesta és molt habitual.
Creus que això de 6-7, drill, fermear aura... És a dir, quan els adolescents se facin grans... Encara ho faran servir o és temporal?
Man, jo crec que hi ha un moment que se te passa. Espera.
Volen pensar, no?
Volen pensar, clar, no m'ha arribat. Aquest, encara si no... són adolescents, són molt nous aquests conceptes. Esperem que se'ls hi passi.
Però nosaltres utilitzem com conceptes com aquest. Ja tenim una certa edat i la millor encara tenim guai. Que guai,
sí, no?
Com en el seu paraula, en el seu temps, Panturera, guai era esfermetjar d'un temps.
Jo m'acosta creure que en qualsevol moment el Diccionari d'Institut d'Estudis Catalans pugui fer normatives aquestes, tots aquests conceptes i paraules
sí,
d'aquí a pot ser 20 anys.
No sé, pot ser sorgir un Pompeu Fabra que revoluciona la gent.
Que el tema de fermear és una cosa bastant estesa. Mm-hmm. Que fa aquesta referència en els videojocs, de recol·lectar. Això se diu. Se diu molt.
Són molt de manlleus de l'anglès.
Sí, és un anglicisme,
sí,
però...
És un anglicisme. Saura, jo crec que Saura sí que se passarà de moda.
Ah, sí? Saura, i aquesta és la que més coneixia, veus?
Però aquesta durarà poc.
I mira que n'hi ha, que nom en Saura.
Anem en la següent.
Amen, més.
Anem en la següent, sí. Que és NPC.
Uh-huh. Amen, que NPC, en mallorquí del segle de IX, no me'n puc conhortar.
No puc caminar.
NPC, hijo de puta, ja, què sé?
M'ha agradat molt perquè la segona persona estava caminant i jo l'he aturada a demanar-li. I m'ha dit, NPC vol dir no puc caminar. Vol dir que aquí... Aquesta dona...
S'ha lluit, s'ha lluit.
Sí, ha estat un poc indirecte.
Mem, NPC.
NPC.
NPC, què vol dir?
Què en penseu, vosaltres, mem? M'interessa. Aquesta és més senzilla, aquesta és més popular.
Ja ho sé, o sigui...
Xavi, sí, no, jo també ho sé, però...
Bé.
Té sinònims i tot.
Aquesta. Sí, mem, ja explicava bons oients, mem.
Mem, aquesta és més senzilla. Aquesta no és farmear aura, no? Que és com a més complicada. NPC són els signes de non-playable character, que significa personatges no jugables.
Uh-huh.
Això, dins els videojocs, serveix per definir aquests personatges que tu no pots controlar. És a dir, que són personatges secundaris que són allà, no? Per què utilitzen aquest concepte dia a dia? I d'un NPC seria una persona sense personalitat, no? Un personatge secundari dins sa vida. Per exemple, a una discoteca, mm-hmm, els que estan més combinat assegut en el racó que no se mou, podríem dir que és un poc NPC, no? No és com el personatge secundari que està allà per omplir sa discoteca.
Sí.
És com quan eres a universitat i hi ha gent que no estudia la mateixa carrera que tu, però és per allà, i dius, aquesta persona, gent, l'han col·locada... Per fer veure que és una universitat i que hi ha gent. Però...
Són un atrezzo.
Són un poc atrezzo, sí.
En els videojocs, aquests personatges tenen un comportament predefinit que estan programats, mm-hmm, i d'un NPC és una miqueta això. Anar segons te diuen, segons te dus a corrent, que no, mm-hmm, no estàs en control de la teva pròpia vida.
Clar, un bon exemple seria el show de Truman, on en Truman és el personatge principal i la resta serien NPCs que són allà per omplir un poc aquest buit. Per tant, NPC és una persona sense personalitat.
Entesos, sí.
Aquesta està bé, és fàcil. I anem al darrer concepte, que aquest em fa molta gràcia, que és Sigma.
Sigma és una pregunta, la que no sé què vol dir.
Pues també per adivinances, coses rares d'aquestes.
Aquest era un jugador del Seattle Supersonics, Jack Sigma, de finals dels 70, boníssim, un ros amb els cabells arrissats, boníssim.
A veure.
Amen, Sigma.
Sigma, què en penseu?
Jo vaig sentir una cançó una vegada que era Sigma, Sigma, boy, Sigma, boy, Sigma, una cosa així.
No, pot ser teu, veure? No ho sé.
No sé, eren russos que la cantaven.
Aquesta mateixa cançó que l'has cantat tu, jo l'he sentit entre l'arero o talarà.
Ah, sí, bé.
Sí, una
cosa similar.
Queda com el collent, què està dient? Aquesta gent...
Amb el talarero ja entrarem un altre dia, ja ho explicarem.
Sí, sí,
jo sé que és un beta... Un beta és algú feble, sé que és un alfa, que és algú fort, un mm-hmm sigma... Aquí ja se m'escapa. Jo diria que algú que fuig d'aquests dos concertes que va pel seu propi camí.
Recordem en els oients que s'han connectat fa poc, que això és xiu-xiu, efectivament, sí, i que estem repassant algunes paraules i conceptes, sí, que fan servir la generació alfa, és a dir, infants i adolescents, sobretot en un context digital.
Sí. I el 2026, no m'ha escapat en el 2032.
Exacte.
No, continuem en el 2026.
Hem començat per 6-7, Drill, Fermea Aura, NPC, i ara xerram de Sigma.
Sigma, S-I-G. G-M-A.
Entesos, mem.
A internet, el terme Sigma ve de l'expressió Sigma Male, Homo Sigma. És un concepte que descriu un tipus de personatge, normalment masculí, que viu en el marge de les normes socials tradicionals. És un home solitari. Sí, en Xavi Pou celebra perquè ho ha dit molt bé. És un home solitari. Mira. Mm-hmm. És un home solitari, exitós, autosuficient i que opera fora de les jerarquies. A diferència del mascle alfa, no, el macho alfa, el sigma no cerca una validació externa, sinó que prefereix independència i el misteri. Sol ser aquesta gent que s'aixeca a les 5 de la matinada per anar al gimnàs, que beu batuts de proteïna i la seva pel·lícula preferida és El Club de la Lucha o American Psycho, no?
Sí, no sé, però tot depèn de perspectiva. Per mi és una mica que això són NPCs, és a dir...
Clar. També,
no em conec cap d'aquests, estan allà de fons i són NPCs per la meva vida.
Bueno, però aquesta gent existe, gent que s'aixeca a les 5 de la matinada per anar al gimnàs i se fa dutxes d'aigua freda just despertar-se, això existeix. I és una cosa que podríem entrar qualque dia.
Sí, això és de tota l'escola aquesta d'aquest senyor d'en Llados.
Sí, Llados seria un poc sigma, un poc sigma també.
Sí.
Sí. I aquest concepte se va popularitzar a través de fòrums i vídeos de YouTube i TikTok, moltes vegades amb un to exagerat i irònic. O sigui, aquest... Això, Sigma se presenta com una fantasia, no? Com a super hiperdisciplinat, emocionalment distant i com una persona immune a les pressions socials.
Començava una miqueta com que triguessin màquina de manera icònica, no? Sí. Mira, quin màquina.
Sí. També hem de dir que Sigma, aquest Sigma és molt criticat. Molta gent diu que és un concepte simplista, que se basa en estereotips, i és una lectura molt superficial de la psicologia i de les relacions socials. I en molts de casos, és veritat que aquest Sigma, aquesta gent, se converteix en una paròdia d'ella mateixa.
Clar.
I Sigma és, això, és tan extremadament solitari i tan intens que acaba sent divertit.
No. M'apareix increïble relats que hi ha al voltant de tots aquests conceptes i paraules.
Sí, i n'he hagut de deixar moltes a un costat que potser qualque dia entrarem.
No, però... no, és que hi hem d'entrar, perquè jo vull anar el proper dinar familiar amb els meus cosins petits i deixar-los boca de vedats. Amem.
Sí, sí.
Clar, i l'interessant de tot això és que els relats que s'atribueixen a aquests conceptes o paraules són relats que internet crea com a de manera autònoma, pràcticament.
Clar, o sigui, la història de Six Seven, si ho pensam, és una passada. O sigui, com d'un lot que contesta una cosa a internet que, o sigui, un vídeo diu 6-7 perquè sí, se converteix en un fenomen global on tots els lots ho empleen. És curiós.
Com diu Antoni Guiscafré, jo hi ha coses d'aquest món modern que encara no entenc.
Suelto gu-gu-gu, resoldrem escupidu i la parita farà du-du. Quan toca, tanca la boca i doga noca, i doga no.
Sigue flau, uau, uau, uau. Per mi, podem deixar enrere el verí.
Xiu, xiu.
I de tres ràdios, participació.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El professor més aleatori.
I ella és en Xavi Pou, que el teníem ara fins nosaltres. És l'únic que s'estima més que no jugui la pilota al pati que no que li deixin organitzar quinieles als partits.
Jo prefereixo, hola a tothom. Bueno, anava a demanar que ho apres avui, però crec que han tingut una saborosa redacció de coneixement.
Han tingut una sessió de... Sí, sí. Tens competència, ara.
Sí, tenc competència, he de dir. Només vull dir que la teva secció, Jordi, pec. És una cosa que està... És una cosa que la meitat de la nostra audiència Pentura no entengui, però que diré que ja està passada de moda aquesta expressió. Sí, sí. Que ja no val la pena que s'entén, que s'aprengui. Bé, avui vos he de dir, lots, venc amb una nova preocupació, venc amb una nova carta d'un nou alumne que me demana lo següent. M'agradaria si la poguéssiu llegir i dir-nos, amem, què mos ha dit aquest alumne.
Vinga. Hola, professor. Som n'Elisa, d'Esporles, i tenc 14 anys. No tenc mascota, no he tingut mai mascota i no pens tenir mai mascota. Es cansen uns manipuladors emocionals i es moixes uns narcisistes. I no xerrarem de ses iguanes. O raspes o tens arrugues. Però ses dues, no. Jo me deman, què té la humanitat amb els animals que els agraden tant? Per què passa això?
Anem a respondre, estimada Elisa, d'Esporles. És normal que els humans mos fixem amb els animals. Al cap i a la fi, els animals són el que hi ha al món més semblant a nosaltres. Fins i tot més que determinats humans, val? Perquè si a mi, per exemple, me demanen si me sent més a prop de Taylor Swift que d'un caniche tremolós, jo tinc molt clara la resposta i no és Taylor Swift. Quan apareixen a Instagram vídeos del president d'Irlanda amb els seus dos cans de vora que li llepen sa mà mentre fa una compareixença, mos desperta, per exemple, molt de sentiments. Només te poden sortir, en aquest cas, dues emocions. La primera és, però des de quan d'Irlanda té president? Jo d'això no ho sabia. I la segona, ah, que monos els cans, val? Vos dic un parell de cites cèlebres, amem, perquè reflexionant una miqueta sobre el tema dels animals, val? La primera és de Milan Kundera, escriptor. Què deia?
Només els animals no van ser expulsats del paradís.
I aquí vull que reflexionem, perquè si només els animals no van ser expulsats, això vol dir que els vegetals sí. I jo no he vist mai confessar-se a cap alzina i crec que això és terriblement injust. Una altra frase que és de l'escriptora Colette.
Els nostres companys perfectes mai tenen menys de quatre potes.
Menys de quatre potes, que això una cosa deixa clara, que és que una serp no és una mascota.
No.
Ni una serp, ni... bé, no sé, ara estava pensant...
No, n'hi ha moltíssims.
Altres animals de menys de quatre potes
no han sortit. Sempre ho dic, que a la meva barriada hi havia un loc que anava que passejava una fura.
Ah, sí?
Sí.
I no és una mascota, això?
Bueno, ho era. No el va mossegar mai.
Bé, té quatre potes, no?
Sí.
Ara estic perdut.
No ho sé, sí, per mi sí, quatre potes aquí animal. Sí.
I els mil peus, la mascota perfecta. Té quatre, sí, multiplicat per un mínim de dos. Mm. Bé, Groucho Marx va dir sobre els animals.
A part d'un ca, un llibre és el millor amic de l'home. Dins un ca està massa fosc per llegir.
I mireu, francament, després de fer aquesta frase, crec que jo aquí ho deixaria. Bé, la cosa és que els importants, els animals, no només són importants de manera sentimental. Hem d'aprendre que avui que també han estat una part molt important de la nostra història i per això avui vos duc animals il·lustres.
Si yo pudiera ser perra, por favor, dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo.
Molt bé, Xavi Pou, animals il·lustres.
Animals il·lustres. Amen, amen. Començarem amb un cosset, amb un quissó. Mm-hmm. Amb en Just Nuisance, un ca, no dic quisset, però bueno, és un gran de nas. O sigui, no, gran de nas, data de naixement desconeguda, tot i que se creu que va ser l'any 1937, val? Mm-hmm. Va ser un ca molt simpàtic, molt sociable, que va viure en el United Service Institute, la institució militar a Simontown, Sud-àfrica. Com un ca britànic allà, ell tenia poc a fer, se va fer amic dels marins que hi havia, fins i tot intentava anar-se'n amb ells a Ciutat del Cap a 35 quilòmetres amb el tren. Què passava? Que la gent del tren el solia enganxar, el feien baixar, però ell va aprendre a esperar-se en el següent tren i pujar-hi quan ningú estava mirant per continuar la vida dels seus amics. O sigui, si això no era un ca lleial, lleial a la pàtria no, però lleial als seus amics, sí. Què va passar? Els responsables del tren varen avisar l'amo que això passava tot el temps i que o el controlaven i evitaven que pugés, o li farien una eutanàsia ben grossa.
Pobre animal.
No s'ha elevat moltíssim, això.
L'obvi vital que era.
S'ha elevat, s'ha tornat un conflicte molt gran. La solució és millor, però. Per què varen fer amb ell? I el varen nomenar membre de Sordó i el Navy, l'armada britànica. Perquè els membres podien anar en tren sense límit. D'aquesta manera de... No, perdona, aquest cas és militar. Pot transitar tot el que vulgui. És més útil que tu, aquest cas. Des del 1939, en Josh Nuisance ha estat l'únic cas enllistat a Sordó i el Navy. Val? I com era aquest cas, Sordó i el Navy? Pentru vos ho demanau. Que m'imagino, clar, una vegada t'enrolen... Tu has de fer coses,
no?
Tens unes funcions. Bé, segons deien, el seu full de serveis, llitges tot textualment, el full de servei de Jazz Nuisance dista de ser exemplar, a més de faltes menor com viatjar en tren sense passar, que això ja ho sabíem, s'absenta sense permís, extravia elements del seu equip reglamentari, com el seu collaret, i refusa retirar-se del bar a sola d'estancament. El seu full de conducta mostra una sanció per ser sorprès dormint en un lloc poc convenient, al llit de l'oficial de servei. La sanció va ser privació d'ossos durant una setmana.
Això, insisteix, tot això és verídic i està documentat.
Tot això, hi ha una certa documentació.
Entesos.
D'un tema és que se mouen una miqueta entre cerdalitat i una miqueta d'exageració, també. No sabrem mai què és el que passa, això, però són històries divertides.
D'acord, me pareix bé.
Amen. Bé, no només això, no només va ser mariner, sinó que va tenir una promoció de mariner, a mariner de primera classe, per poder tenir una ració de menjar assegurada. I com a membre de l'armada, era l'únic que podia triar les seves atribucions, val? Tota la resta no podien. Ell tenia uns objectius, i ell feia feina per objectius. Val? Ell triava què volia fer, entre elles, xafardejar per tot, dormir, menjar i acompanyar els marins en els bars, esperar-los i ajudar-los a tornar quan anaven ben piripis. I els seus objectius eren que fes el que fes, havia d'assegurar la moral i participar a les recaptacions de fons que tenien periòdicament. Clar, un camp militar és un gran atractiu si te demanen d'on ve. És a dir,
per fer calendari.
Sí. En la seva mort, l'any 1944, el varen enterrar amb bons militars, una salva de dispars i toc de corneta.
Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión.
Molt bé, hem conegut el primer animal, era un ca lleial, un militar, i ara què coneixerem?
I amb aquesta música vos podeu imaginar que no és una orella, sinó que és un pop, i que no he trobat una música adequada per posar-li.
Octopus in the Garden dels Beatles.
Ah, per això el foraster. Inky the Octopus. Se sap que es pot ser molt intel·ligents. Hi ha gent que fins i tot cree que un pop podia predir el resultat d'un mundial, que era el pop Paul, no sé si ho recordeu.
Sí. Va encertar, però.
Va encertar, va fallar algunes vegades. Això
no va ser la final, se va equivocar?
No, la final jo crec que va...
Sí, no, la va encertar. Les que va fallar van ser les primeres quan estava fent el resultat de la selecció alemana, si no estic equivocat, i després va passar per dir el resultat dels mundials, que de un a l'altre, i ja aquí ja la clavava. Sí. Perquè...
Estaven calentint.
Sí. A mi no m'eduqueu per quarta de plegats, a mi m'eduïm per l'obra.
Exacte. Semifinals.
Exacte, semifinals. Això és el que m'interessa. I hi ha un pop que deixa enrere en Paul d'una manera impressionant. El pop Inky, o sigui, any de naixement desconegut, nacionalitat desconeguda. L'únic que se sap és que el varen trobar ferit i el varen dur a l'Aquari Nacional de Nova Zelanda, val? Allà tenia un lloc on menjar, on viure i juguetes. Però aquest pop no era el seu, aquest pop ansiava la llibertat. L'any 2016, Inky va protagonitzar una escapada de pel·lícula. Un matí, en el seu tanc, on normalment hi eren dos pops, se varen trobar els operaris, que només n'hi havia un. Després de les investigacions de l'Aquari, varen arribar a l'única resposta possible.
I no heu vist aquella sèrie que hi ha a Netflix, que és El meu amic el pop?
El que el pop m'ho va ensenyar.
Exacte. Ara,
no?
Ara això, perdó, això m'ha recordat que això ho podríem dir un dia, que a sa coma, de vora, que ja veus que a Sant Cervera, a prop de Sant Cervera, allà a Safari, se'ls va escapar un pic un goril·la.
Què diu?
I varen fer avisos de que alerta,
alerta que havia de mullat i segurament ningú això, se va creure, no?
No, però va ser...
Quant d'any fa d'això?
Uf, deu fer. Jo era... Jo devia tenir 10 anys.
Coneixer gent que us pugui explicar aquesta història en directe?
Ho miraré perquè va ser un tema sonat.
És un bon tema, és un bon tema.
I així és com... I si no estudiant-se, així és com se produeix un programa.
Exacte, en directe.
Bé, perquè tengues idea del que havia passat en Ninky, què havia passat? Ninky havia fugit. Dues hipòtesis principals era que havia aprofitat una petita obertura mentre hi feien feines de reparació o que havia escapat per un conducte antidesbordament. O sigui, qualsevol d'aquests dos camins l'hauria duit cap en el drenatge que hi havia en terra de l'aquari i a través d'allà hauria pogut escapar la mà. Per mi, el que tu has dit, de que el que el pulpo m'ensenyó, el meu amic el pop, podrien ser un remake d'Ocean's Eleven perfectament. El més fort és que hi havia dos pops, Ninky va escapar, Salta se va quedar. Què li donaven en aquest per traguir-lo? Jo no ho sé.
Vestí de panqui a la meva vaca para que fuera a vacilar a la ciudad. Luego vestila de rockera para que bailando provocara el
personal. De moment has dit un ca, un pop, ara no sé què diu això d'una... la vaca.
La vaca.
De moment què va fer, la vaca que
duràs? Vestí de panqui a la meva vaca, una cançó que és tot el que puc voler jo en aquesta vida, la veritat. una miqueta de verbena i lletres incoherents. Lo que ha estat una cançó sempre. Ara diuen Bad Bunny no s'entén. Bueno, posa't tu zapato veloz, amén què penses. Bé, xerrant d'una baqueta, una Big Bertha, un boví excel·lent d'Irlanda, nascut l'any 1945. Si l'altre dia varen xerrar de rècords, tenim una vaca que ha entrat no a un rècord, sinó a dos. Una Big Bertha ha estat la vaca ben longeva del món, 48 anys i 9 mesos, és a dir, va viure des de l'any 1945 al 1993. Aquesta vaca va viure l'arribada de la televisió i li va ser exactament igual. No se va impressionar, aquesta vaca. També ha tingut el rècord de tenir més cries, 39. 39 vedellets.
Déu-n'hi-do.
S'hi va posar. És que arriba un moment que si tens una vida com a vaca ja no... En tant d'anys ja no saps què fer. I ella va fer això. Els rècords només varen ser al principi. Aquesta vaca va ser tota una celebritat. En el nivell de Chenoa, amb Michael Douglas, tothom coneixia na Berta, perquè era sociable fins a l'extrem. Fins al punt que anaven a pub i els veïnats la rebien com una més. A més, aquesta vaca era, per la seva popularitat, participava cada any a les desfilades de Sant Patrici. Aquestes aparicions varen fer que acabés captant 60.000 lliures per la investigació del càncer. Per això, per lo que sigui, ja no entren el llibre de records, perquè ets animal que més d'obvés ha recaptat per una causa benèfica, clarament. Potser pensareu que les desfilades no són lloc per una vaca, i això també pensava l'amo, en Jerome O'Leary, que la tranquil·litzava a base de gotazos de whisky. Ja no m'has dit.
Tal vegada aquest era el secret.
Pentura, aquest era el secret. No. El secret de ser longevitat per ses vaques, pot ser aquest? No, per favor, no li dono whisky.
Exacte.
No li dono whisky de ses vostres vaques, per favor.
Ah, moixos i moixes.
Seré la gata.
Bajo la lluvia i lloraré per ti.
Una cançó per tots els enamorats. Que crec que xarda un desenamorament terrible.
Ah, sí? Amo, seré moix de baix a pluja i cantaré per tu.
Vete'n allà, no hi poses sol. Que no, que diu, ja no t'espero. Seré la gata bajo la lluvia. Bé, no sé.
Desamor.
Ja m'he quedat en sa frase, que és lo guapo. Sam l'insumergible, xerram d'un moix, evidentment, que no podia ser d'altre. Sam l'insumergible, durant la Segona Guerra Mundial, hi va avançar el moix més afortunat en tota la guerra. I aquest moix, si no té un rècord, és perquè l'hort no se pot quantificar. Va ser conegut primer com a Òscar, val? El seu primer nom era Òscar, era la mascota d'un destipulant descuirassat alemany Bismarck. O sigui, si estem xerrant de la Segona Guerra Mundial amb cuirassat alemany, és a dir, que en aquest cas estava en el bàndol nazi. Va ser enfonsat aquest vaixell pel destructor britànic Cossack i mentre hi cercaven supervivents van trobar aquest moix surant damunt de les restes del vaixell. Salvat i, atenció, canviat de bàndol, perquè el va agafar el bàndol dels britànics. Bé, Òscar va quedar en Escòssac durant 4 mesos fins que un submarí alemany el va enfonsar i es va tornar a canviar de bàndol aquest moix que li haurien de dir que és una rata ja. I doi no. El que va passar és que un destructor HMS Legion, se deia, va anar-hi a cercar supervivents i se van trobar amb el nostre Oscar, val? O sigui que tota la tripulació salvada va ser assignada a altres vaixells i el nostre felí va acabar un portaavions també britànic, que se deia Ark Royal, i ell va ser, el van tornar a batir i li van canviar el nom per Sam. Més endavant el coneixerem com en Sam l'insubmergible. Perquè què va passar un mes d'aquest... després d'aquesta recuïda? Un nou torpedo, a Sark Royal, l'enfonsa i en Sam torna a quedar a la deriva per davant a Gibraltar.
Però, home, a Sark Royal no varen pensar que potser aquest món donava mala sort.
Jo crec que a les dues, clar, a la primera, com era dels altres, varen dir, no, això el que passa és que anava contra ells. I van dir, bé, un fallo el pot tenir tothom. I ja a la tercera diu, mira... La tercera ja sí que comença a pensar, jo crec. S'ha de dir que, per sort, d'aquest tercer naufragi, tota la tripulació se va salvar. En Sam va ser trobat surant a sardestes, lletgestit textualment, enfadat, però i la... que això ja n'està bé.
Ja, la tercera vegada ja no fa gràcia.
Sí, i això sí, ja a la tercera, el que tu dius, ja no va ser designat a cap vaixell, per superstició, que jo com pujava, jo que s'enfonsava, i jo el que crec és que en realitat això és una tonteria de la superstició, sí, perquè estava clar que aquest moix feia feina per el bàndol nazi, i era un fals supervivent que havien rescatat i estava infiltrat entre els altres. Les proves, bé, no en tenim, en realitat. És a dir, no està clar. Hi ha informes on apareix la xarda d'un moix, però altres no.
Però quan dius informes, què te refereix?
Informes militars, aquí se diu, no?
És una que cerca a fonts militars.
Aquí hi havia 353 persones i un moix.
I un moix.
No, hi ha una miqueta, hi ha un desgavell de documents, val? I el que s'adopta realment és si és una història real o s'han agafat mascletes d'històries i s'ha creat una història per mariners de dir, no, nosaltres recordem...
Sam, el submergible.
L'insubmergible.
L'insubmergible, exacte.
I els mariners així tenien un icona i una història per contar-se junts amb els altres.
Xerra amb un silenci un malentès.
Ja sentim els berlats, els menorquins berlats, amb aquest coloms. Me sap greu, perquè quedaven coloms, pollastre, sí. Hi havia una destral també per allà.
Sí, hi havia una destral per allà, però veu, deixarem la història per un altre moment.
Exacte, però la duràs, perquè m'interessa saber què li passa a la resta d'animals.
Mira, això, jo ja saps que jo això ho agaf, ho fico un tàper, ho congelam, i ho trenc, i ho tenim amb microones, i ho tenim solucionat.
I deixa-hi pou, aquest cap de setmana faràs bonda.
Faré bonda.
Sí.
I a més faig anys.
Ah, sí, quan faig anys?
Diumenge.
Poden dir quants? Poden dir quant en fas?
Espera un segon, quan queda el programa?
20 segons, no, 40.
Normalment 20. Pas un minut a calcular. Vinga,
molt bé,
35.
Molt bé. 35, molt 35. Bé. De molt d'any, Xavi Pou, per aquest diumenge i nosaltres dels 4 minuts. Ara, serveis informatius i tornem tot d'una més xiu-xius. Sense dubte.